Un carregament de mascaretes que varen ser d'una qualitat inferior a les comanades. Arribam amb aquesta punta a les 6 i 4 minuts. Més notícies a les 7. Serà ja amb l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Avui començam la darrera setmana d'aquest espai i ho fem recuperant continguts d'aquests 8 anys de programa en format de ràdio i televisió, que, com dèiem, acaba, i per això hem cercat alguns dels moments que ens han acompanyat durant aquests temps. No podem dir els millors, però sí que alguns d'ells que recordam amb estima. I començam avui amb Antònia Vicenç.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Netegi el cor, Mare de Déu del món, Mare de Déu del món.
Ens fa molta il·lusió aquest programa d'avui en què podrem mostrar-vos la conversa amb l'escriptora i poeta Antònia Vicenç. Ahir ens va obrir casa seva, una casa plena de llum i plena de llibres, títols com Fulles d'herba, de Walt Whitman, Ciutadella, de Saint-Exupéry, El gran Gatsby, Nabokov, Les veus del Pamano i també fins i tot un quadern definitiu per esmolar la llengua i l'enginy. Una casa que comparteix amb en Lord, qui també podreu escoltar en aquesta entrevista, per cert, i la visitam perquè amb 82 anys, avui a les 7 i mitja Can Alcover, presenta novetats, quasi un miracle, un recull de tots els seus contes, amb algun fins i tot no publicat abans. Un esdeveniment que organitza Quart Creixent i que presentaran Sebastià Perelló i Pilar Arnau. Antònia Vicenç acumula premis i saviesa. El darrer premi, l'any passat, el de Honor de les Lletres Catalanes, ha vestit la seva obra amb una dotzena de novel·les, com per exemple Ànima de gos o Gelat de maduixa, també en prosa, en vocabulari privat, amb contes com Banc de fusta i en els darrers anys també en poesia, amb reculls com Tots els cavalls, Lovely o el darrer Pare que fem amb la mare morta. És una col·leccionista de paraules i, a més, les ha sabut emprar per defensar els drets de la dona, de les classes més humils i treballadores, però també el paisatge de Mallorca i, sobretot, la llengua. És també una dona amistosa, amb una memòria increïble, entranyable, que sempre ha viscut en llibertat i que observa i escriu amb l'ànima i amb els ulls. Ara diu ja no escriu perquè els ulls li comencen a fallar, però ho té clar i s'ho pren amb ironia. Ens ha confessat que els ulls li podrien fallar, però que no la deprimirien. Ahir vàrem xerrar de tot això, de la seva literatura, de la trajectòria i de la seva manera de trobar bellesa en el terror. Antònia Vicenç, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de casa teva avui. Sabem que has estat ocupada, que no t'has trobat massa bé, que has viatjat també darrerament, o sigui que has duit un trull que comença a pesar, que comença a costar, i de fet tu fa ja uns 20 anyets que vius una mica retirada aquí en el terreno. La solitud, la vida senzilla és això, la tranquil·litat és el més important ara?
A mi m'ha agradat molt sempre la vida en solitud. Som una gran enamorada de la soledat. Crec que és una bendició quan la persona la vol. O sigui, no pot ser desesperant, que no li agrada estar tot sol. Però per mi La solitud, el silenci són com a benedicions.
Sí que estàs acompanyada, que el tenim aquí de vora per en l'Horta, fa molta
sí,
companyia.
Sí, en fa companyia,
que
fins i tot un euro fa companyia, un gerani que flora i fa companyia, no sé, les petites coses fan companyia.
Els primers contes que publiques és a Banc de Fusta, l'any 67, sí. I ara retornes en els contes amb aquest plec de tots els relats, però sí que autoexigència, no?, que així com els vas llegint, els vas aplegant, hi fas algunes modificacions, no?
N'hi he fet molt poques, perquè cada conte és fruit d'unes exigències i d'un temps, i és molt fàcil llavors rompre un ritme. Sí que té molt poques.
I sí que afegeixes un relat inèdit, això sí.
Sí.
En tens més de relats al forn?
No, és que no tinc. Quan una cosa no m'agrada, la tires a paperera. Jo no guard. No tinc coses inèdites.
Estàs escrivint, ara?
No, ara faig una neteja mental total. Faig una neteja total.
Com és el dia a dia, ara, després de tant d'anys de dedicar-te a escriure sí. i tenir aquest moment de neteja mental?
Jo sempre he escrit amb molta llibertat, mai he tingut horaris a l'hora d'escriure, perquè estudi que llibertat quasi autèntica que he tingut quan he estat damunt d'asfalt en blanc, i si te poses horaris, ja és esclava d'aquells horaris, jo me deixo que i a les 9 m'he de poder escriure, ja seria com una feina, sí. I sempre he procurat que sigui una passió, no una feina. I sempre ho he fet d'aquesta manera. Ara el meu dia a dia és aixecar-me, anar tot d'una a la cafetera, però després obrir les finestres perquè entri la llum i perquè entri el verd que hi ha.
És molt cafetera, idò.
Ho necessito, que dormis cada, més que res.
Ara parlàvem del temps actual, però tens una trajectòria molt reconeguda, molt consolidada, per citar-ne només alguns, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 99, el 2004 el Premi Ramon Llull d'aquí del Govern de les Illes Balears, la medalla de l'Ajuntament de Palma, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2016, i ara, el més recent, és aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Cercant una miqueta d'informació, Xavier Antic, el president d'Òmnium, deia que ets un referent per a les generacions més joves i un valor incontestable de la literatura catalana més lliure i més crítica. Tu t'hi sents així, Antònia?
Ja me falaguen un poc que en Xavier Antic, president de l'Òmnium Cultural, ja m'hagi dedicat aquestes paraules. Ja simplement escric amb molta d'humilitat, perquè les paraules crec que el més gran que tenim en les paraules podem arribar molt més lluny que viatjant, quasi sense paraules no són res, i sense les nostres paraules no tenim ni país. Per tant, jo no me sent res, me sent simplement d'aquella persona que quan escriu lluita amb les paraules, i quan no escriu, per tant, procura tenir una certa harmonia amb les coses que m'envolten, com he dit, la llum, el verd, i el lot, uns moixos que també venen per aquí, i és a dir, viure amb molta senzillesa. Sempre he viscut amb molta senzillesa.
És això que te dona, de qualque manera, llibertat? Són les paraules i és també aquesta manera de mantenir-te fidel, no?, en aquesta essència, en aquesta senzillesa.
És que supos que també és una manera de ser de cada persona, no? A mi una vida més complicada no m'agradaria, patiria amb una vida més complicada. És a dir, que intent crear una harmonia en el meu dia a dia, ja t'he dit, en les coses més petites. I quan escric, me tomboja. Tom boja darrerament quan escric, perquè en la poesia et torna boja. O trobes aquella paraula exacta que te salva un vers, o la poesia, el poema està, no serveix, està aturat. I he vist una bogeria molt forta. Després de pare que fem amb la mare morta, vaig quedar exhausta mentalment. I va ser quan vaig dir, he d'aturar, he de fer com un relat mental total, que no l'he pogut fer en aquest relat degut a aquestes coses que m'han passat. Tot el que he hagut de viatjar, he hagut de tenir uns actes, i això m'ha fet dur un ritme que possiblement jo no hagués triat, però que ho he d'agrair perquè són el que m'han escollit.
En la teva literatura, tant sobretot en novel·la i relat, ara passarem, ara que mencionaves la poesia, ara entrarem una miqueta a parlar-ne també, sí que hi ha molt de pes de temes socials des del principi, no? El boom turístic, la situació de la dona, l'explotació laboral, la colonització lingüística i cultural, no? Això ve de la teva experiència personal o és d'aquesta manera teva d'observar el món?
És a dir, jo crec que escrivim molt amb els ulls. Pels ulls mos entra moltes coses, perquè de vegades ja mateixa dic tot això, com ho he pogut escriure, quan els meus ulls ho han anat agafant, l'han emmagatzemat, en canvi que sí que les primeres novel·les, el que jo escric, ho veia, el que no considero que siguin novel·les sobre el turisme, novel·les d'una transició brutal, en què a 39 graus de l'ombra mostra aquest paral·lelisme entre poble, som a un nacional catolicisme brutal, on la llibertat era zero, i llavors la cala, on puc observar de primera mà, amb els meus ulls, que enregistraven tot, l'abús cap a les persones i cap al paisatge. És a dir, que hi havia una explotació de les persones i del paisatge, i també de la nostra cultura, perquè es duen molta mà d'obra barata, deien, aquesta paraula tan ofensiva, no? Sí. Mà d'obra barata, de la península, gent que no sabia ni escriure ni llegir, i d'aquesta manera, quasi humanament, per compassió, havien d'anar parlant en castellà amb aquella gent, perquè si no, no mos entenia. I varen anar castellanitzant el Montobre.
És un tema present a d'altres autors de la generació, doncs en Guillem Frontera, doncs Jaume Sant Andreu, per exemple. Jo no sé si te sents també precursora de qualque manera d'aquest primer discurs, però també d'això que ha quedat d'aquest discurs, que encara ara se pot veure, no? Aquest retrat de la Mallorca post-turístic en moltes cometes, no? Després d'aquest boom. Pens en Rostó i Cremat d'Antoni Gomila, per exemple, on Joana Gomila i l'Aia Vallès i el seu paradís.
No, jo no sempre precursora de res, perquè crec que cadascú té el seu redòlit i mira d'una manera diferent, i això és la gràcia de cada escriptor. No m'agrada sentir-me precedent de res. Jo sempre he anat en solitari també escrivint, sense capelletes, sense... I no pams... I quan diu, no, és la primera novel·la sobre turisme, és que no és sobre turisme, és sobre persones humanes que pateixen, eh? Però no, crec que no té cap importància, qui és primer, qui és segon. L'important és que aquella novel·la hagi agafat una ànima pròpia, si és que l'hagi agafat, i tingui la seva vida. A més, aquesta novel·la també hi ha un tema molt tabú en aquell moment, que ara no semblen, que és un capellà que s'enamora, tot això estava prohibit parlant, perquè els capellans encara no se podien secularitzar, sí. I un suïcidi. El suïcidi també era una cosa que la gent se suïcidava, però estava completament vedada la paraula suïcida, perquè en el suïcidi no se podien enterrar ni en els...
En el mateix lloc
que un altre, però per tant era tabúes, eh? No se pronunciaven aquestes paraules, i a 39 graus de l'ombra, aquí està, el tema d'estuïcidi, el tema de capellans que s'enamoren, i a dir que jo faig cala, però poble, quan és poble, viu en silenci, però aquest silenci del poble hi ha un dolor molt amagat, perquè també hi ha tots els records encara de la guerra civil.
Ara dius la guerra civil, abans deies el nacional catolicisme, jo no sé, hi ha presència, no, d'aquesta religió, del pes de l'Iglesi, diferents dels teus llibres. Jo no sé si te pesa molt aquesta educació catòlica en la teva infantesa a Santanyí.
No n'hi havia d'altra, pensa que un poble, ja supos que tots els pobles, no importava només fos Santanyí, sinó qualsevol poble de qualsevol país que ha patit una guerra, és un poble petit i incomunicat, perquè en aquells anys no hi havia ni televisió, i poble d'incomunicats totalment, que no veia res més, que no llegies perquè no hi havia llibre, ni a casa, ni llibreries en el poble, ni biblioteca, per tant vivies només de lo que te deien. No podies comparar, i per tant d'aquí ve que jo de nina em fes tantes preguntes de per què, perquè ningú te deia res, no podies contestar res, i vivia amb aquell per què que m'assurava en l'aire sense entendre, però clar que pesava per això, perquè no podies comparar. Si no pot comparar, no pot decidir. Si no havia mai una ballarina, no pot dir ja me vull dedicar a ballar, no sé, és a dir, no hi havia. Tot era pla, tot era silenci.
Molt de silenci, no hi havia llibres i en aquest...
Silenci era imposat.
Era un silenci imposat, clar.
Sí, que és un altre, és molt diferent aquest.
I un silenci en el qual també, de qualque manera, reaccionau.
Sí, és un silenci perquè hi havia al mateix carrer entre veïnats, hi havia gent que havia lluitat a una banda de la guerra i uns altres que havien lluitat a l'altra. Per tant, hi havia dolor i rancúnies i revenges, ganes, i ningú deia res, ningú deia res. Hi havia un silenci perquè aquest silenci era imposat.
Has dit diverses vegades que, ara lligant-ho amb aquest silenci, no?, que Bernat Vidal i Tomàs te va salvar ses paraules i sa vida, no? Quina importància, si se pot explicar en paraules, que m'imagino que és complicat, té aquesta un autor com ell i aquesta llavoreta que posa per l'escola de Santanyí que tant després ens ha regalat, no? Sí. Va rompre de qualque manera aquest silenci.
Sí, em va anar a Vidal i Tomàs i em va salvar la vida perquè em va escoltar. Jo era molt jove i em va anar a Vidal i Tomàs, que era un savi, era un savi perquè sabia molt de literatura, sabia molt d'art, sabia molt d'història, sabia molt de... Bueno, m'escoltava cada... Crec que era el dimecres, a hora baixa, que ja hi anava sempre a llegir tot el que havia escrit. I aquell home m'escoltava. I crec que no poden ajudar mai tant com algú que t'escolta quan ets molt jove.
És un pilar fonamental, poden dir, en la...
Sí, és pilar per jo i per molt per la literatura que va començar a renéixer a Mallorca, perquè ell venia d'estudiar a Barcelona, havia fet molts contactes amb escriptors de la generació del 27 espanyols, també amb els intel·lectuals de València i de Catalunya, i duia un bagatge tan gros i ho va ser tan generós que ho va anar escampant en aquest bagatge, m'ho va anar regalant a tots. Era d'una generositat molt gran, és a dir, d'un gran amor per la llengua catalana i per la cultura d'aquí.
Ara que menciones això, aquesta llengua catalana i aquesta situació de la qual veníem i que heu retratat, vas retratar aquesta postfranquisme, aquest silenci, aquesta misèria, no?, de qualque manera, si haguessis de fer un retrat ara, tant d'una banda de la llengua i de la cultura catalanes com d'altra de la situació social actual, com ho faries?
Jo crec que la darrera novel·la, una de les darreres, que era Un gros perfecte, ja mostra molt una ciutat, també en drogues, també, un poc com és ara, perquè drogues n'hi ha hagut sempre a Mallorca. És a dir, que quan tancava la dova és un lloc que estava un parell de dies allà i deia que hi havia festa, llavors corria la boca allà, que ja hi havia droga. Sabien que molts de pescadors que se feien ric d'una manera sobtada entre les cases de peix passaven droga. És a dir, Mallorca ha estat un territori de droga sempre. Ho conto un poc a la novel·la aquestes ungles perfectes, però també a la Santa hi ha tot un món on contrabandistes i guàrdies civils s'uneixen, és a dir, que els guàrdies civils se venen els contrabandistes, entre ells fins i tot hi ha assassinats, és a dir, aquest món... És el mateix que crec que hi ha ara, o que ara l'únic que fèiem és que han canviat els cotxes, han canviat... Bé, en roba tornem a anar, no sé, però no m'ha avançat gaire, crec que els problemes les tenim. Aquesta tanta gent, aquesta gentrificació la varen començar ja fa anys i ara mos ha rebentat. Però no és que sigui nova, és que ara mos ha esclatat a les mans. En els anys 60 ja venien, sobretot alemans, a veure's cap de setmana a Mallorca. És a dir, que ja se va començar d'aquella manera, ara ha esclatat.
No han fet res tampoc per evitar-ho, no?
No, perquè de cada vegada, jo crec que els mallorquins... Eren, també s'ha de contextualitzar, eren gent ignorant i molt pobra. Molta gent de la meva generació apenas sabien llegir gaire. No mos ensenyaven quasi res, mos ensenyaven més obediència, sa bona virtuosa, aquestes coses. I anterior a nosaltres, que varen viure plenament la guerra, no varen anar ni a escola. Per tant, partint d'una ignorància, és bona de manipular la ignorància. I partint de la pobresa, En els pobles hi havia dues altres cases riques i totes les altres eren pobres. La gent vivia amb orgull i tota la seva pobresa. Eren els pobres. Molt bé. Però quan varen per a començar a vendre un tros de terra i veure que la pobresa s'acabava, que els entraven uns diners, varen començar a vendre també. I no s'ha invertit en cultura, tampoc, en gaire cultura. Perquè ningú tampoc els ha educat, Ventura, els va educar en el moment adequat. I això ha crescut. I ara ens ha escalat, ara no podem caminar per Palma. Diuen, jo no me mou d'aquí, per aquí encara hi puc caminar, pel meu carrer, però diuen que per Palma no, no se pot caminar.
I quanta llengua?
I la llengua sempre està en la mateixa història, sempre hi ha gent que la persegueix i la llengua segueix, de cada dia hi ha més gent que la sap llegir, això ja és alguna cosa bona, perquè en aquells anys jo vaig haver de fer un curset a l'Obra Cultural i havia d'anar de Santanyí a Palma per poder fer un curset de català quasi clandestí, no sabíem llegir ni escriure en català. En aquest sentit, la llengua té més armes i jo vull confiar que hi ha una gent jove molt conscienciada i que la llengua sembla que fa por, clar, fa por perquè s'anima d'un poble. Si m'ho lleven tota la llengua ja no són ni Mallorca ni són res, són gent, simplement. I clar, per reduir-nos, per integrar-nos a un altre país, clar, el primer que ataquen és la llengua, però jo penso que la llengua resisteix, que la llengua és molt potent i que hi ha joves amb molta d'empenta, però és història de sempre, ja no és una circular, sempre s'ha perseguit la llengua catalana, sempre, ja diu, i perquè fa tanta por, però, no sé, i l'escola, tot això que han fet, que un pare, un sol pare pugui posar una denúncia i llavors vulguin obligar totes les escoles, totes les escoles, és a dir, que em sembla que és còmic, que és absurd i que se fan drames, de llavors no n'hi hauria d'haver. No n'hi hauria d'haver un poquet de coherència i determinació.
El Lord s'ha enfadat amb la situació.
El Lord ha sentit qualque cosa. Lord.
Ja. Ara que comentaves aquests orígens, devia ser tot això, aquest primer curs de l'OCB, i sí, un procés molt apassionant per arribar a on has arribat ara, no? O sigui, en perspectiva, veient-ho ara, poder aprendre a llegir, escriure ben fet, i arribar fins ara i fer tot aquest activisme a través de la literatura en tant d'anys.
Sí, ara no sé si és que sabés la teva pregunta, que vaig començar a fer aquest curs per...
Sí,
ho vaig fer precisament perquè jo ja publicava ja contes al Santanyí, un setmanari que dirigia sí. Bernat Vidal i Tomàs, sí. I en Bernat, clar, m'estava m'havia de sempre reescriure, sí, perquè jo feia falta, jo ningú m'havia ensenyat a llegir ni escriure en català, i em va dir, mira, que comença d'un curs, home, ja m'hi apunt, i vaig fer aquest curs que va ser apassionant, sobretot ja molt jove, que fa el tabú anar a Palma, romandre Palma, tornar, per tant, era també una espècie de bunya, no? Sortir de Santanyí, perquè van també sortir del poble per anar a un metge. No tenia el costum de viatjar. I va ser molt emocionant perquè ja vaig trobar una gent, uns joves, que també, com jo, venien d'altres pobles, i també de Palma mateix, i ens ensenyar, i per aprendre un poc d'ortografia. Varen fer un curs elemental, tampoc no tant, però després els que varen tenir un excel·lent varen guanyar un viatge a Barcelona i ja m'ho varen dur a Montserrat, a Poblet, a la Cova del Drac, a l'Òmnium, i per tant va ser una primera sortida aquest curset.
Que per cert, ara que dius Barcelona, tu vares tenir l'oportunitat d'anar allà a establir-te, però sí, t'ho vares pensar molt, però vares preferir quedar aquí.
M'ho vaig pensar poc, va ser... Perquè la Maria Aurèria Campmany em va dir que per viure a Barcelona i fer vida literària,
sí,
havies de publicar articles a unes revistes feministes que començaven també cautelosament, hauria de fer qualque programa a la ràdio, a col·laboració, i clar, jo pensava si he de fer feina per pagar la pensió. I he de fer aquestes col·laboracions, no me queda temps per fer el que jo vull. I quan podré ser jo? I vaig començar a pensar en Caladó, que jo a Caladó feia feina, en sortim a treure les sabates, el rellotge, i totes les hores que me quedaven era per jo, no? I vaig dir, no, jo per aquest tros de cel més blau i per aquesta llibertat que em dona fer feina a Caladó, ja m'entorn. No vull ser esclava d'haver d'escriure articles per obligació ni haver de fer programes de ràdio per obligació. Ja vull ser lliure, manco quan escriu, vull ser jo. I va ser una cosa ràpida, perquè va ser una nit de guaitar per la finestra, també comparar el cel de Barcelona, que encara hi havia fàbriques i el cel estava brut de fum de les fàbriques, i comparar el cel de Caladó, tan blau, i vaig dir, ja m'entona a Caladó, i que no va ser ni meditar, va ser una decisió, un rampell.
Mm-hmm. Una decisió ben clara i així ràpida.
Sí, no m'han penedat, no.
Mm-hmm. També hi ha un altre mentor, xerràvem ara de Bernabé Dalt i Tomàs, que és Josep Maria Llompart, en qui vas escriure vocabulari privat.
Sí.
Hi va haver una connexió especial amb en Llompart, perquè que no hi va haver amb altres companys.
Amb Bernabé Dalt i Tomàs em va dir que coneixen Josep Maria Llompart, uh-huh. i em va donar una noteta, perquè jo anés a l'editorial Moix, en Llompart a Zora Baixes hi feia feina, i me vaig presentar a conèixer en Llompart, i la primera impressió va ser molt dolenta. Ell me va trobar jo arrugada, i jo el vaig trobar com una mena de bisbe, de persona, no m'ha quedat gent que en Llompart. Però llavors, clar, em va anar a somriure, diu, és una persona, ell sí que m'ha telefonat, i encara que hagi dit això, Li ha agradat el que jo li he donat a llegir de tu, i va començar una amistat també com amb Bernabé Dalt i Tomàs. I en Llompart un dia em va proposar que li agradaria fer prosa i li agradaria escriure una novel·la. Primer va dir que jo vaig dir, és impossible, crec, perquè la teva prosa és molt lírica i molt, molt filosòfica i tot, molt, sí. molt erudita, i la meva és purament salvatge. I varen provar, fem un llibre de així de memòries que contrastants, jo un poble, ell una ciutat, ell de casa bona i jo de casa pobra. Mm-hmm. I això va ser perquè ell feia feina, com t'he dit, a l'editorial Moll, i jo aquells anys havia posat una botiga de ceràmica, un cantó allà a prop, i clar, quan passava s'aturava i feien la xerrada, i així va néixer el vocabulari privat.
Però queda... contentes després d'aquest procés.
És a dir, que hi va haver aquesta anècdota trista, que és que quan se va editar, ell ja s'havia mort. Va morir d'escò. Uh-huh. I que quan la vam escriure aquella cosa alegre, perquè me mostrava el seu article i jo després pensava el meu, o viceversa, avui parlant d'aquest, i sempre sí. El contrast era molt gros, no? Perquè ell era fill de coronel o una cosa així, jo feia de contrabandista, és a dir, que era molta la distància en sí. tot, i mos ho passàvem bé, però després ja li va agafar, se li va acentuar la malaltia que tenia, i quan el llibre va sortir ja no hi era.
Una pena. Que ja. No pogués arribar a veure-ho publicat,
sí.
vaja.
Sí, sí,
però bé, durant aquest procés, sí, m'imagino que va ser
sí,
com...
Sí, perquè ja... És a dir, aquella soledat que necessites per escriure era una cosa alegre.
És com un... M'apareix sí. com un joc, no? Com
sí,
un joc literari.
Sí, com un joc, sí, com un mm-hmm. joc.
I ara veus aquesta feina de botiga, d'artesania, però tu has combinat sempre diverses feines a hotels, vas vendre llibres...
Llibres no vaig durar, no. No,
no, vas...
no era capaç de vendre, no sabia de ser molt productora per vendre el llibre, i jo no vaig saber, el vaig deixar, però sí que uh-huh. vaig fer feina també un bufet d'abogat quan vaig deixar hoteleria, sí. però jo tant d'escriure màquina, cartes per obligació, després ja me llevava les ganes de jo escriure, i tenia novel·les que m'abonien dins cap, i vaig dir, cercaré una feina més lliure per jo, i vaig posar una botigueta, que els anys era com una moda, botigueta de artesania.
Sí. Sí. I fins l'any 2000 no deixes tu, poden dir-te jubiles, però sempre has combinat aquestes feines amb la literatura. Tu
sempre,
te sents que tens més d'un ofici que has tingut al llarg de la vida.
Feines, oficis, cap ni una. Mm. A fin, perquè vaig entrar de secretària d'hotel, i l'hotel va créixer, vaig seguir sent secretària i escrivia a màquina en dos dits.
Mm-hmm.
És a dir, quan va començar la hoteleria no hi havia ningú que fos professional. Ni un director no tenia cap estudi.
Ningú
en
sabia.
Era gent, mm-hmm. Eren joves que volien...
Amb ganes. Amb ganes.
Joves amb ganes que varen veure que la terra i la roca dels pins tenien se podien fer risc. Joves emprenedors d'aquell temps, però mal emprenedors, perquè tot ho espanyava, i construïen, però desconstruïen totalment.
I un altre fet, que no sé si te va marcar o no, és el fet de sa mare l'any 75. Creus que te va influenciar també en la teva manera d'escriure, en la teva literatura?
En la meva manera d'escriure no, però vaig trobar preciós el veure créixer una criatura, crec de l'home més guapo que hi ha, veure créixer. És a dir, dia a dia, veure com primer amb els ulls, van les mans, van tot el coll, van la ment, una criatura de... creix. La criatura creix, i això té un respecte molt gros. Millor no iria davant una criatura que creix, ho trob extraordinari i molt de respecte.
I a part, un fill que és escriptor, cineasta, guionista, vull dir que no sé si creus que la teva figura, aquesta passió teva, l'ha marcat en aquesta vocació artística.
Jo no ho sé, perquè ja de molt petit jo llegia molt, i de vegades us vau fer llegir, no llegeixen. I jo escoltava molta música, molta d'òpera escoltava, i era petitida, era una cosa horrible, no se podia viure, però tot el dia posava, i també feia fotografia, i sempre va néixer ja una inquietud, així.
Abans parlàvem de... Has començat xerrant de la dificultat, no?, de la poesia. No és fins l'any 2009, si no vaig malament, amb Lovely, que comences a escriure poesia, i dius que te'n records de la data concreta, el 3 d'agost del 2006. A les 12 del migdia.
Sí, sí, sí. En aquella terrasseta que teniu aquí darrere, jo estava prenent de sol i vaig començar a veure imatges. Sí, saps, la imaginació que te juga a la memòria, no sé què. I vaig dir, ara què me passa? I després vaig dir, això és la meva vida, m'està caigant a tros, l'he d'agafar. I clar, la narrativa és lenta, no per anar... I dic, això ho he d'haver d'escriure en versos, no havia escrit mai, jo no, que jo recordi versos, i vaig començar a escriure l'Ovali d'aquesta manera, sí, tot sobtat, no?
Com és molt difícil fer aquest canvi de mentalitat, perquè clar, no és el mateix escriure narrativa o novel·la...
No, és diferent, ja.
Escriure
poesia. És que no va ser... Que hi havia poetes ja gran que me deien, ho hauràs hagut de pensar molt per passar, clar, la teva data de més, com a molt responsabilitat, perquè te jugaves, va fer un llibre que no anàs enlloc. I això deia, no ho he pensat gent, m'ha caigut, si m'ha caigut l'he que fa simplement. És així? No me vaig plantejar escriure poesia, fer cap canvi, no. Jo no vaig fer cap canvi, me va venir la poesia, i això és el que me passa quan t'escric quasi sempre, que m'ha de ser una cosa cançota i he de sentir una passió per allò que escric, i una obsessió.
Amb la poesia, jo no sé si és una sensació, però tu comences de qualque manera a fer memòria, hi ha molta presència, no?, del pare, de la mare, vivències molt més personals, no?, i en un sentit una miqueta tràgic, no? Jo no sé si és l'edat que ens lleva, que ens fa un bany de realitat o que ens canvia de qualque manera, no sé si tu ho sents així.
L'Ovali és molt sincer, molt sincer. El que me vaig donar compte quan vaig començar a escriure els primers versos és que la poesia no la pot disfressar com a la narrativa. Un poema crec que ha de tenir autenticitat. L'Ovali, fins i tot en el punt que ma mare me deia, i ara tot any que ve parles que has escrit poesia, però a mi no me la deixen llegir. Jo deia, ma mare, si comença a veure-se ella per mi, no ho acabarà d'entendre, perquè és una dona que ha llegit poc i poesia no l'entendrà gens. I va ser quan ja no hi era que vaig publicar l'Ovali, perquè deia, si ma mare el llegeix, tindrà com un drama, veure, perquè ella hi era per mitja. I l'escric amb molta sinceritat. Pensant que aquella vida de l'Ovali, d'aquella nena, no, que de vegades compta, no tenien res més, és la història de la majoria de gent de la meva generació. Que la història de ma mare és la història de moltes dones. Que la història de mon pare és la història de molts homes, perquè en aquells anys de postguerra la majoria d'homes, sobretot els que eren pescadors, qualcun també que era pagès, però hi havia tanta misèria que se n'anaven en barques, en barcasses, per poder enviar un sou a la família. I per tant, aquelles dones, com ma mare, la majoria de dones, estaven nervioses, jo sé, ja? L'home venia un pic cada 11 mesos de vacances. De tant en tant se rebia una carta, però clar, estaven mesos dins la mà, perquè anaven de Tànger, feien Gibraltar, jo no sé, mon pare va estar més tot any tancat a Sicília, perquè van agafar la barca dins aigües d'allà, i el que duien era nilon, calces de nilon, tot això era pecat i tot, el nilon en aquell temps, podria ser un poquet de cafè, que tot aquest... Passaven, jo dic, traficant del pecat amb un pare, perquè ni lo era pecat, i ho duen. I n'enviaven també aquí a Mallorca les primeres camises de niló, les primeres bragues de niló, i tot això era una obertura del món que ens arribava a través d'ells. Però les dones estaven nervioses, eren dones joves. Clar, si jo tenia pocs anys, les altres dones també, dones de 30 anys, dones de 35 anys, era un poble tot de dones, jo li dic de dones mig histèriques, perquè esperaven el cartell, i a vegades el cartell passava cada dos mesos, una carta, sí. Passava a mi de la mà.
En les notícies. Tant,
i l'ho volia, jo conto un poc aquesta realitat que és la meva, però que fa aquell ambient que hi havia.
I diries que va en consonància... sobretot amb la poesia, la teva actitud vital, la teva manera de prendre-te la vida, amb allò que s'escriu, amb els versos que surten, és just una manera de lliberar-te o de mullar o de...
Sí, jo crec que és un poc, a part és un poc d'higiene, també. Uh-huh. És a dir, te quedes neta, te quedes completament... Tot això que... Tot el que és poesia són coses que els he anat agafant amb els ulls, crec. I estan a dins, jo. No se m'havia ocorregut abans d'escriure poesia. Però després va venir, després de Lowell, de Lowell va dins sota el paraigua el crit. Que jo deia, si Lowell era el cos, sota el paraigua el crit era l'ànima. Perquè ja diàleg amb la falta de fe, la fe que has perdut, diàlegues amb el mort, comences, i tot això el dus a dintre. Que no ho saps, fins que te poses així, o te queda davant un paper en blanc, davant una pantalla, quasi no ho saps que te surt. I sobretot qualque poema, ara dic, això d'on me ve, d'on, de quines entranyes, o de quin fetge, de quin ronyó, d'on me surt, d'on el teníem, aquest amat. Però sí, que sempre neixen d'una gran sinceritat el que me passa, el que penso.
Amb allò que penses,
amb allò que tenc de dins i que me surt.
I ets conscient que ho tens, però...
Home, si me surt, també de vegades penso que la poesia és com un poc visionari, que la veig. Però si la veig, és perquè la projecte, suposo. Uh-huh. No crec que m'apareixi tampoc de...
Una revelació divina, no?
Ja saps, si la veig, és perquè la de projectar. Sí. I clar, al cap de tants anys has emmagatzemat moltes coses. Jo penso que tenim un pou negre en el nostre interior que hi tiram moltes coses que no sabem. Tot allò que no mos agrada i que volem oblidar de vegades, el tiram en aquest pou negre. I que el pou negre, si un dia l'obres, poden sortir... Per sortir el que siga, no? I després, clar, converteixes en poesia, intentes donar-li un ritme i donar-li també a costat la bellesa, perquè no hi ha terror que no tingui bellesa en el costat, en tots els sentits. En les coses més petites, perquè una persona que plora te pot emocionar, aquella persona plora, però els seus ulls agafen una brillantor tan grossa per les llàgrimes que aquells ulls ja connecten amb moltíssimes coses, no? Ja poden connectar amb la llum. És a dir, cercar sempre aquest contrast de la llum, seny i bogeria, vida i mort, o mort i vida, on comença tot i on acaba, i això són coses que suposo que he anat pensant molt i que s'han emmagatzemat.
Hi ha aquestes contradiccions a dins nosaltres, no?
Però més que contradiccions, són realitats.
Complements, diríem, no?
Són realitat, perquè quan miro la mà tan preciosa, aquesta mà tan blava, jo que som filla també de pescador, sé que aquesta la mà ja des de petita m'imposava molt, perquè també era tomba. Ara sabem que és tomba, eh? Ahir me pareix que eren 132 els morts, i també és un viu. Però en aquells anys sortien els pescadors. No tenien ràdio, no tenien ràdio. Un dia de molt de mal temps, les dones esperaven a veure si la barca tornava. I la barca no sempre tornava. Uh-huh. Per tant, la mà sempre ha estat tomba. I també sempre ha estat lluita entre peixos. I totes aquestes xarxes d'arrossegament que ofeguen peixos, és a dir, que per davall aquesta mà tan preciosa, en la lluna de vespres que hi neda per damunt i el sol que la il·lumina, hi ha un gran drama de baix d'aigua. I sempre... també hi ha la mà preciosa, però, home, i davall la mà també hi ha cadàvers. Uh-huh. I sempre he anat contrastant, sempre ja com d'una manera intuïtiva, veig, és a dir, això passa a un paisatge en el bosc, que és de preciós un bosc, però sempre hi ha aquell animal que s'amaga perquè n'hi ha un altre que se'l vol menjar, i així estem, no? Uh-huh. I així és la vida que no podem entendre, I així és sorra i la vella llosa que pintura formen una balança que no podem entendre per què.
No l'arribarem a entendre
no
mai, creus?
No podem entendre que ens hem d'estar a guerra. No podem entendre que maten una persona per un vol i perquè nenes no poden anar a escola. I, és a dir, no, és que no ho pots entendre, que se repeteix, és una espiral i no avançam gaire.
Hi ha presència, ara de fet en parlam, del tema de la mort en la teva poesia, sobretot en els darrers llibres. En quin moment comences a pensar en la mort? I no sé si ara hi penses sovint.
Jo en la mort he pensat sempre, perquè ja de nina l'educació era que la mort era molt important, perquè anàvem en el cel i ens convertíem en esperits lliures, que era una cosa perillosa, quasi sí, que m'ho diguessin tot això. Però la mort sempre m'ha acompanyat. I jo penso que la mort, si importa, a vegades ens salva i tot de morir-nos. Perquè duim una vida de vegades tan boja, sortim a la carretera a tota màquina, ens tiram a la mà un dia de mal temps, i jo crec que la mort mateixa ens salva perquè no moriguem a pas de la nostra mort autèntica, no ho sé. Mm-hmm. La mort possiblement no és res dolent, és una cosa, el que no saben gaire on comença i on acaba, perquè hi ha moltes persones que la duen pintada a la cara, la mort, que li volen sa vida. Mm-hmm. Ja, ànimes en pena, com dèiem un temps, no? I sa bogeria i sangs també sempre m'ha preocupat molt. A on comença, a on acaba sa sang i on comença sa bogeria. Quan una persona és normal i quan no ho és, és a dir, perquè ja diuen, aquesta no és normal, però perquè no és normal? La gent té, tothom té dret a ser diferent i a ser ell mateix, no? I clar, i sempre he jugat un poquet en aquest darrer poema com es para que fem amb la mare morta. En quant a tot el que va, sí que estic contant una agonia.
Ja per acabar, Antònia, per qualque persona, encara que ara ja mos has comentat que no escrius, estàs tenint sí, un altre ritme de vida, quin consell li donaries a una persona jove o no jove, qualsevol persona que vulgui començar a escriure, que vulgui agafar un bolígraf, un paper?
Sí, que estimi les paraules sobretot, que no se deixi dur per la facilitat, que sigui molt autèntic quan escriu, que no hi posi disfresses perquè se noten tot d'una quan una cosa es verà o no es verà, i sobretot és dir que tiri moltes fulles, moltes pàgines a paperera, que escriure no és tan fàcil com sembla. Clar, pots escriure pàgines, però que si ets un poc exigent, si vol fer art, que la literatura és art, jo crec, no? Que no se faci por ni pena, perquè fa pena de vegades tirar fins i tot novel·les senceres a una paperera. Hi ha un aprenentatge, s'han d'exigir un autoaprenentatge.
Moltíssimes gràcies, Antònia, per obrir-nos un altre pic.
Moltes gràcies a tu.
Ha estat un plaer tenir aquesta conversa amb tu i molt d'èxits amb aquesta nova, amb aquest nou recull de contes.
Ja, farà seu camí, perquè faci un camí que qualcú l'estimi, això sí.
Estem segures que així serà.
De 6 a 7, Entusiastes, amb Anna de la Salut.
Ivetres Ràdio és cultura.
El dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí, per saber què passa i per què, per comptar amb l'anàlisi més completa, per escoltar els protagonistes de la notícia. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a Ivetres Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hem començat amb una entrevista recent, però hi ha molta vida entusiasta i moltes persones que n'han format part. A la televisió es varen fer diverses temporades d'emissió i una de les seccions que hi podíem veure era l'Entre Artistes. Escoltam ara el que varen dedicar a dos Joans molt teatrals, Joan Llago i Joan Fullana.
Bàsicament faig teatre per aprendre qualque cosa nova del procés en el que m'hagi ficat, amb la gent en el que m'hi hagi ficat, i entenc sempre el procés creatiu com un procés de creixement vital, no?
A mi m'agrada escriure, però no m'agrada poder escriure, vull dir, i això és una merda, però de tant en tant és molt guapo retrobar-te en tu mateix i tant de bo tinguéssim més oportunitats d'aturar un moment i preguntar-nos, permem, això perquè ho fem? Ho fem perquè volem, i sobretot, podem no fer-ho, vull dir, podem deixar-ho. Si
a vegades tenc dubtes jo.
De si podem deixar-ho?
Sí, que si ho deixem, què fem?
Ja.
Que duim molt d'anys entrenant per això.
Clar.
No sé si sabem fer res més.
Nosaltres vam estrenar el primer espectacle de la Calòrica també com un treball de classe. Tothom ens va dir que estava molt bé. Tothom ens va dir, hòstia, és que ara el que heu de fer és dur-lo a qualque teatre, això, perquè està molt bé.
Que estava molt bé.
I el que heu de fer és fer-vos una companyia. I vam dir, bueno, però com se fa per fer-te una companyia? I ens van fer una companyia. I ara acabem de fer 7 anys.
Abans de començar, tu ets d'esquerres?
No és d'esquerres. Podrem parlar tranquil·lament, doncs.
Sí,
val.
Aleshores, per què aquest home pot fer acudit sobre el president? I jo no puc dir ni una paraula sobre els gitans.
Però qui t'ha dit que no?
Perquè també és un tema d'actualitat, no?
Nosaltres vam viure molt aquest moment en què mos vam convertir en companyia, suposo que com vosaltres, d'una forma totalment intuïtiva, però és vera que moguts especialment pel sentiment de que si nosaltres no mos autoempleàvem i no mos donàvem feina nosaltres mateixos, no mos vendria a cercar ningú, perquè jo era... El moment en què la crisi se començava a notar fort amb el tema de les institucions culturals i tal, i com jo vaig tenir la sensació que això és 2007, 2008, 2009, era un moment en què que te programessin un teatre de cop era fàcil, perquè els teatres no tenien espectacles, no tenien dos bes, aleshores era molt fàcil que te programessin, però era gairebé impossible que cobressis.
Exacte.
I nosaltres els espectacles els autoproduíem amb el que teníem per casa i tot això.
N'hem fet molts d'espectacles gratis, sí, o pagant.
Sí, o pagant, clar.
Sí. I, bueno, ara, per sort, sembla que les companyies de Barcelona s'han com a...
Sí, hi ha...
posat ja serios amb això,
Sí, hi ha moviment, i es resulta superfrustrant, perquè qualsevol intent d'organització sindical passa per posar línies vermelles i dir, no tornarem a anar a un teatre cobrant només del percentatge de taquilla, perquè és absolutament antiprofessional i és inacceptable. Però després hi ha aquesta cosa de com li dius a una penya que acaba de començar que se posi tan dura.
Quan tu no ho has fet, no? Perquè nosaltres hem fet molts espectacles així, no? I hem estat encantats de la vida que mos programi un teatre que en realitat el que ha fet ha estat aprofitar-se de nosaltres, no? I que és una mica el funcionament constant tant a Barcelona com a Mallorca,
sí,
no?
Sí.
Com de... hauries d'estar content. Que te programem. Hauries d'estar content que te donem aquesta misèria perquè muntis l'espectacle. Entenc que cada procés creatiu de cada espectacle sigui diferent i sigui adaptat a les necessitats d'aquell espectacle concret. Si és a partir d'un test, trobar el procés que ajudi a anar més enfora per explicar allò que verdaderament volem explicar d'aquell test, aquella aposta que volem fer, i si no és a partir d'un test i de trobar la manera de crear entre tots, entre l'equip, per arribar allà on en realitat tots volem arribar. Normalment jo faig sempre de director i sovint de dramaturg, per tant, en el final una mica la responsabilitat sempre acaba... sempre la cap gestionant jo, però intent procurar que sigui sempre un treball en equip en el qual tots sapiguem què volen contar, tots estiguem d'acord en allò que volen contar i tots hi anem a fons, a mort, i tots aportem la nostra creativitat en això.
Neus?
Mai neva ciutat un bloc de Neus Perelló.
Que matant l'Antònia Font.
Som massa joves per estar tan tristos. Som massa joves per estar tan tristos. Sí, som massa joves per estar tan tristos. Som massa joves per estar tan tristos. Massa joves per estar tan tristos. Som massa penya per ser tan pocs. Ser lluminosos per semblar tan grans. Estudia massa per ser tan poc.
Darrerament he estat com a... He tingut una època bastant fan d'en Moa Wat, que... que d'alguna manera és estrany perquè planteja un tipus de teatre que a mi especialment no m'ha interessat mai, com a... però li veig alguna cosa de tràgica que me commou, no? que me remena molt.
Se la oye respirar.
Testamento de la señora Nahual Marguán.
Escuchas el silencio.
La infancia.
Es su silencio.
Es un cuchillo clavado en la garganta. No se lo arranca uno fácilmente.
No soy yo quien llora, es toda tu vida que se escapa.
Esta sí que es buena hora, ¿eh? Sus últimas voluntades. Encuentra a tu padre y a tu hermano. ¿Por qué no lo buscó ella si era tan urgente?
Jo... la manera d'escriure d'en Chekhov sempre la trob que hi ha algo de... De que és com cap allà que m'agradaria anar, d'aquesta barreja de comèdies i tragèdies, que no sé si són comèdies o si són tragèdies. Sempre he pensat que com a... que com a mallorquí, o persona que ha passat la major part de la seva vida a Mallorca, en Chekhov m'apela moltíssim. Sí. I que la gran obra de teatre mallorquina és un Chekhov.
Els metges sou ben igual que els advocats. L'única diferència és que els advocats només es roben. I els metges es roben i et maten!
Tot això és un posat!
Un posat?
Millor per tu, que no tens cap filosofia.
Com suportes el paradís?
I dos paradís de tenir 30 anys i estar-me dedicant a lo que quan en tenia 20 deia que me volia dedicar, el suport amb orgull i amb humilitat, però a vegades en moments molt durs, no? Perquè dius, ostres, lo que... Si el que volia fer és això, per què no estic tot el dia feliç i alegre? Perquè estic a moments molt oiat i amb molt poques ganes de fer feina i de continuar fent això. I supos que en gran part és per la precarietat és que mos hem sotmès, autosotmès, és que mos hem obligat a suportar. I tu tens un paradís que suportis, o què?
Jo no sé. El que troc que està bé és que el paradís s'assembla tant a la vida,
yeah,
en general, que té les seves coses bones i les seves coses dolentes constantment i que la gràcia precisament és que els moments de bajón, els moments xungos, els moments de merda sempre surten cap a bé. I és un puta... és un putador i una puta obvietat molt namasté, però en realitat és que sempre s'acompleix, eh?
Sí, sí,
i
sí,
això
sí.
Està molt bé. Els bajons del paradís estan molt bé.
Tres ràdios, diversitat.
Gol! Que repiquin, senyor bisbe, les campanes de la Seu!
Dimarts, a partir de les 7 del vespre, segueix la prèvia del partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei de Futbol, Reial Societat, Reial Mallorca.
Boiro, Valleues, Burgos, Tenerife i Girona.
Anaran les copes, eh? Quantes més millor.
El d'avui és el partit de la il·lusió.
És la paraula, i és que molts mallorquinistes mai han vist el seu equip jugar per aconseguir un bitllet per a una final.
I des de les 9:30, tot el que passi en la transmissió des de Noeta.
Arrencar el partit al Real Arena.
Enfadat i Manol, pel seu jugador,
Pirelli. Sempre Dani Rodríguez, cercant el torre, mata fora!
Això encén el públic, quines dues accions fabuloses.
IB3 Ràdio, amb el Reial Mallorca, camí de la Cartuja.
Sufriremos seguro, pero bueno, vamos a ir a Noeta a pelear sin lugar a dudas.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
I ens acomiadam avui amb un altre element essencial per entusiastes, la música, i concretament la música en directe, un grapat de concerts que hem gaudit a l'estudi, com per exemple aquest de Magri Malt estrenant Espurnes i Coralls. Avui ens acomiadam amb ella. Cuideu-vos. Salut.
S'omple un ànima d'espurnes i coralls, mentre et s'apaga. S'omple una ànima d'espurnes i coralls, mentre jo voldria una ànima. Mo mare, jo voldria una ànima que tot travessàs, que tot travessàs, que tot travessàs, que tot travessàs sa pell.
Toquen les